més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Divendres 16 de desembre del 2022. Benvinguts a l'Hotel Suís. Per sort, s'acaba aquesta setmana. I diem per sort perquè avui ha tornat a caure un altre jugador del Centre d'Esports Sabadell que no viatjarà aquest diumenge a Tajonar per jugar l'últim partit de l'any contra l'Osasuna Promeses. Recapitulem. Dimarts es va anunciar la lesió d'Alberto Fernández amb el menisc trencat. Li podem afegir també dimecres l'anunci de la intervenció d'urgència del director esportiu Gerard Escoda i que el secretari tècnic, la seva mà dreta, Jaume Milà, assumiria les funcions de manera interina. Ahir a la tarda també es va fer públic que Sergi Puig, el porter, va rebre un cop al cap a l'entrenament del dimecres, un ensurt, i que per sort ja està a casa, però que també es perdrà aquest desplaçament a Tajonar. I insistim, avui, per completar aquesta quota en una setmana negra, Pelayo Suárez ha patit una contusió al genoll dret i el central asturià no viatjarà, insistim, a Tajonar aquest diumenge per jugar contra l'Osasuna Promeses. Vull pensar que aquesta quota de mala sort el Sabadell l'ha més que complert aquesta setmana i pels qui creiem doncs, en aquestes històries, que tot plegat es veurà recompensat el diumenge amb una bona notícia, insistim, en l'últim duel de l'any contra l'Osasuna Promeses i que el centre d'esports podrà marxar de vacances de Nadal amb un somriure després, insistim, del que ha estat una setmana nefasta pel que fa a males notícies. Tot plegat mentre avui mateix, en les últimes hores, en els últims minuts, el centre d'esports Sabadell ha començat a revelar, ha començat a destapar aquestes quatre finalistes de l'equipació de la meva setmana, ni que sigui de la meva segona, perdó, la segona equipació del centre d'esports Sabadell de la pròxima temporada, ni que sigui per buscar-li el contrapunt a una setmana, insistim, en tantes males notícies. És divendres 16 de desembre, insistim, obrim les portes de l'Hotel Suís per última vegada, per sort també, com dèiem, en aquesta setmana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García, avui a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça s'ha classificat pels quarts de final de la Champions femenina després de golejar el Benfica a domicili per 2-6 en un partit en què la portera Sandra Paños va aturar dos penals. Les de Giraldez, empatades amb el Bayern, necessitaran superar molt probablement el Rosengard en la darrera jornada per passar com a primers de grup. El Real Madrid ha anunciat la incorporació del brasiler de 16 anys Endrick. La perla del Palmeiras s'incorporarà al juliol del 2024 quan sigui major d'edat. El club blanc ha pagat 35 milions d'euros que podrien arribar a ser 60 en variables. A més, el polonès Szymon Marciniak serà l'àrbitre de la final del Mundial, l'Argentina-França, d'aquest diumenge a les 4. En clau seleccions, Fernando Santos ha deixat de ser el seleccionador portuguès després de 8 anys, una Eurocopa i una Lliga de les Nacions. A l'Eurolliga de bàsquet, derrota del Real Madrid, 81-72 a la pista dels Alguiris i del València Bàsquet, 97-92 a la del Bayern de Munic. I a la Champions Handball, victòria del Barça a la pista del Nantes per 33-37, un triomf per això que va deixar el peatge de les lesions d'Enguessant i Langaro. El brasiler es va trencar el tendó d'Aquiles i s'estarà entre 5 i 6 mesos de baixa. I en tenis, David Ferrer és el nou capità de l'equip espanyol masculí de Copa Davis pels pròxims 3 anys en substitució de Sergi Bruguera. Anem amb la resta del sumari.
Es comenta la recepció.
De seguida marxem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta amb el Sergi Parc per la roda de premsa dels divendres de Gabri García, on comentarem aquestes dues baixes gairebé d'última hora, les de Sergi Puig i de Pelayo Suárez. També marxarem fins a Pamplona per saludar el míster de l'Osasuna Promeses, Santi Castillejo, un vell conegut del futbol català. Ho rematarem també amb les estadístiques. Parlarem de futbol juvenil amb el Centre d'Esports i amb el Mercantil. S'està presentant en aquests moments la Cap d'Any Reis, l'onzena edició, que tindrà lloc el 31 de desembre aquí a la ciutat. I a més parlarem d'handbol, de natació o també de snowboard amb la final, la primera final avui de Caral Castellet a la Copa del Món.
De quin partit no estarem pendents?
Del Feirense Leixoes o del Santa Clara Arouca, per exemple, de la Copa de la Lliga Portuguesa, que arrenquen tots dos partits a 8:15 del vespre.
I a les xarxes socials.
El Sabadell ens va ajuntar, els genolls ens uneixen per sempre. Molt gran, Mariano Konig, de model, es guanyaria bé la vida, també. Ho diu l'excapità a Twitter del Centre d'Esports Sabadell, Àngel Martínez, fent referència a aquesta entrevista de l'excentral Arlequinati del Promeses que li van fer dimecres aquí a Ràdio Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
Un exarlequinat, un altre exarlequinat, com és Facu García, ara a les files del Badalona Futur, i l'exportera de l'Astralpul Natació Sabadell de waterpolo, Patricia del Soto.
Hotel Suís.
Vinga, va, som-hi, ens posem en marxa, 1:09 del migdia en aquest divendres 16 de desembre del 2022, en què, com dèiem al principi, sembla que no cessen aquestes males notícies pel que fa a lesions al Centre d'Esports Sabadell. És el tercer jugador, o el tercer comunicat, millor dit, del club aquesta setmana, després del d'Alberto Fernández dimarts, del de Sergi Puigdeí, avui el de Pelayo Suárez, i li podem afegir, ho dèiem al principi, també aquesta absència indefinida del director esportiu Gerard Escoda per ser intervingut d'urgència. Marxem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta per veure com estan els ànims. Què tal, Sergi Parc, com estàs?
Hola, Pau, com estàs?
A 5 minutets de començar aquesta roda de premsa de Gabri García, el que deia més, setmana negra, setmana nefasta pel que fa a comunicats de lesions al Centre d'Esport Sabadell. S'ha afegit en les últimes hores Pelayo Suárez, del central asturià, amb una contusió al genoll dret.
Sí, i per tant l'asturià, doncs, com deies, Pau, que s'afegirà aquesta llista de baixes que no para de créixer en els últims dies, en les últimes hores. Ahir Sergi Puig, doncs, el club informava, no?, que el porter de Premià, que va rebre un fort cop al cap en l'entrenament de dimecres, és a dir, en la sessió d'abans d'ahir, i que bé, va haver de ser hospitalitzat fins i tot per aquesta circumstància i no podrà viatjar tampoc cap a Tajonar. El dimarts es confirmava l'abast de la lesió d'Alberto Fernández, a l'espera de saber si passarà pel quiròfan o no, però amb aquesta lesió al menisc. Afegeix-li, Pau, que Dan Gurdiel, doncs, té aquesta lesió també a la cama dreta i que no ja fa setmanes que no juga i que tampoc hi serà contra l'Osasuna Promeses. I fins i tot recordar que el tercer porter, en aquest cas en fitxa del filial, Carles Segura, ja fa setmanes que també està fora de combat per una fractura al dit de la mà. I això en aquest cas sí que afecta ja directament, perquè al final és veritat que no ha debutat fins ara Carles Segura amb el primer equip, però clar, amb Sergi Puig també lesionat, doncs evidentment aquí Gabri García haurà de tirar de Víctor Vidal i algun porter més de la base.
Doncs déu-n'hi-do quin panorama, eh? Perquè em surten, insistim, amb aquests noms que ha repassat, fins a 5 baixes per lesió al Centre d'Esports Sabadell. Per sort no té cap sancionat Gabri García, i de fet ja explicàveu ahir, per exemple, Sergi, que amb el Sergi Garcés, que l'entrenament del Centre d'Esport Sabadell l'havia reforçat dos jugadors del juvenil, com són Sander i Xiao Ke, dos jugadors de mig camp en endavant, per mitigar aquestes baixes. A partir d'aquí, clar, sobre l'interrogant de si Gabri completarà la convocatòria, què passa també amb el tema del segon porter, a veure si ho resol el de Sallent d'aquí uns minuts.
Sí, a veure si ho resol. Recordem que també en aquesta sessió d'ahir, doncs, es va exercitar amb el primer equip un altre juvenil com és el porter Oriol Ciurans, però veurem si és ell l'escollit o en canvi Gabri tira d'un porter del Sabadell, bé, en aquest cas del filial. Estarem pendents, evidentment és una pregunta obligada, i també saber una mica, doncs, com es va viure, no?, aquest ensurt amb Sergi Puig ahir, amb aquest fort cop al cap que va rebre, una acció fortuïta en l'entrenament, com diem. Ja està recuperat ell, mateix el mateix porter de Premià es va encarregar de dir a les xarxes que ja estava a casa recuperant-se, que tot havia quedat més o menys en un ensurt, però bé, en tot cas el que sí és evident és que serà una baixa important de cara a aquest últim compromís del 2022.
Doncs com deies, Sergi Puig, que en les últimes hores ha penjat una imatge d'ell mateix a casa, ja al sofà, amb tranquil·litat, després d'aquest ensurt majúscul que es va viure a l'entrenament, perquè el porter del Centre d'Esport Sabadell doncs, va haver de ser traslladat a l'hospital fins i tot i va haver de passar la nit allà. Diu així, com ja sabeu, ahir vaig tenir un ensurt gros a l'entrenament per una mala caiguda, però per sort ja estic a casa, ara paciència i segur que ben aviat torno a donar guerra. Gràcies a tots pels missatges i per preocupar-vos. Per tant, a més, bé, ple de comentaris de jugadors de la plantilla, com ara Sergi Altimira, Guillem Molina, Pau Víctor, etc. Pau Resta, també, David Estals, Àlex Gualda, bé, Armando Corbalán. Un bon reguitzell de missatges de suport que va rebre el porter arlequinat. Amb tot això, el que està clar, Sergi, no ho hem dit, però segona titularitat per Víctor Vidal consecutiva.
Sí, havia estat un parell de cops titular a principi de Lliga, recordem, amb aquelles rotacions que feia també Gabri García sota pals en què s'anaven alternant Sergi Puig i Víctor Vidal. En aquest cas, precisament per aquestes rotacions amb l'acumulació de partits, amb aquesta jornada intersemanal de l'altre dia, doncs Gabri també va apostar pel lleidatà davant del Real Murcia en la derrota del diumenge passat, i en aquest cas, doncs mira, el d'Oklahoma, tot i que lleidatà ja sabem aquesta història, haurà de repetir, vaja, excepte sorpresa, Pau, que potser ara Gabri ens sorprèn i aposta per un porter de la base, però en principi això, que tot fa indicar que Víctor Vidal serà titular per segon cop consecutiu.
Doncs estarem pendents de les explicacions del tècnic de Sallent, que ara compareixen, si va puntualíssim en qüestió de 30 segons. No sé si tens algun input o haurem d'esperar uns minuts.
Sí, l'input és que hi havia un pica-pica a la sala VIP entre cos tècnic i jugadors i bé, suposo que aquí els responsables de comunicació del Sabadell han alertat ja Gabri que es va acostar l'hora de la seva compareixença.
Doncs pica-pica de comiat, recordem, ho hem anat explicant durant la setmana, que un cop acabi aquest partit a Tajonar, doncs molts jugadors directament ja des de Pamplona doncs posaran rumb a les seves localitats de procedència per iniciar aquesta setmaneta aproximadament de vacances de Nadal. A tot això, bé, m'estava guardant el tema de la meva segona, Sergi, per després de la roda de premsa, perquè de moment, sí, el club ha fet oficials 3 de les 4 finalistes.
Sí.
I segurament després de la roda de premsa ja coneixerem la quarta, però vaja, insistim, des de les 12 aproximadament que s'estan publicant aquestes 4 opcions al Centre d'Esport Sabadell finalistes, de moment en coneixem 3. La primera, que és del Javi Maíquez, negra i daurada, homenatge, diu, a la samarreta del 1906, amb quadrets petits. La segona és del Jordi Romagosa, ciutat arlequinada, vermella, amb l'estampat de la silueta de la ciutat de Sabadell i també arlequinada. I la tercera, que és del Pol Lázaro, que és negra, amb una franja vertical a l'alçada del pit, arlequinada, blava i blanca. És la tercera opció que, de moment, coneixem. Aquesta es diu Arlequincés. I aquesta em sembla que és la que més t'agrada a tu, no?
Estic dubtant, entre la del Maíquez i aquesta. És a dir, les dues...
Les negres.
Negres, sí. Sí, sí, sí. És el dubte que tinc. No està entre aquestes finalistes, i em sembla que tampoc estava entre la primera tria, i ho comentava amb el Sergi també, la que més m'agrada a mi, que a més tu ja saps quina és, Pau, sí, aquella que era tota negra amb la franja vertical al mig, no?, de la bandera de Sabadell, però no estan gens malament les que han sortit, i la quarta també, bé, promet que està prou bé també.
Doncs suposo que en els pròxims minuts ha de sortir aquesta quarta opció i la comentarem aquí a l'Hotel Suís. Soroll de moviment?
Sí, moviment per dir-me que anem tard.
Perfecte, perfecte. Doncs a l'espera, insistim, d'aquesta compareixença de Gabri García, del tècnic de Sallent. No seria el millor dia, també t'ho dic, per anar tard, perquè tenim molta teca avui a l'Hotel Suís, però bé, el que diem, i el que... No sé, Sergi, si ara soroll de company, no?
No, estava aquí preguntant que pot ser que es pugui allargar una miqueta, Pau. Ho dic per si vols anar avançant aquí a algun altre tema mentrestant. perquè doncs... és possible que avui s'endarrereixin més del que és habitualment.
Vinga, doncs farem una cosa. Amb la Rocío García, al control de so, el que farem és avançar contingut, escoltarem les estadístiques del partit, d'aquest Osasuna Promesa Centre d'Esport Sabadell, i de seguida tornem a l'estadi de la Nova Creu Alta per escoltar en roda de premsa aquesta compareixença de Gabri García, l'última al temple, l'última a l'estadi del 2022. Escoltem les estadístiques amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Última dosi d'estadístiques del 2022. La setmana passada repassàvem els comiats de l'any natural a la Nova Creu Alta i avui, directament, els últims partits que ha jugat el Sabadell abans de marxar de vacances de Nadal.
Una mica d'història.
El Sabadell no perd l'últim partit de l'any des del 2018 a Egea de los Caballeros. El 2019 va acabar amb la famosa golejada a casa contra el Lleida Esportiu. El 2020, ja a segona, Néstor Querol va rescatar un punt a última hora contra el Castellón. I l'any passat, també en descens i en l'estrena de Pedro Munitis fora de casa, després d'una llarga aturada per la Covid, el centre d'esports va obtenir un valuós triomf a Castàlia gràcies a un solitari gol de penal de Jacobo.
Els precedents.
Una desena de partits en tota la història entre Promeses i Sabadell i només una victòria arlequinada, però va ser en la darrera visita a Tajonar, un 13 de desembre del 2008, la temporada del play-off d'Irún, amb Ramon Moya jugant-se el càrrec aquell dia al centre d'esports, va guanyar 1-2 amb un doblet de Juan Carlos Mejías.
L'estadística.
En l'actualitat, el conjunt arlequinat i el Rojillo comparteixen una dada força cridanera. Són els dos únics equips que han fet 2 gols de falta directa. El Sabadell Alberto Fernández a Los Pajaritos i Juanmi Carrión a la Nueva Condomina. El Promeses, Pau Martínez a Cornellà i Iker Muñoz contra el Bilbao Atlètic.
La curiositat.
I si donessin un premi de fair play, el filial de l'Osasuna tindria molts números de rebre'l. Després de 16 partits jugats, l'equip de Santi Castillejo és l'únic que encara no ha patit cap expulsió en contra, juntament amb el Cué, el Calahorra. I pel que fa a les grogues, amb un total de 36, només n'han vist menys l'Intercity amb 35 i el Real Murcia amb 33.
Amb el xiulet a la mà.
Un clàssic, l'aragonès de Montsó, Antonio Monter Solans. Als 35 anys viu la seva desena temporada a la categoria de bronze. Tot i que la primera nova primera federació té un any i mig de vida, serà ja la quarta vegada que coincideixi amb el Sabadell i els precedents no són massa bons. Un empat a Palamós contra el Costa Brava, una victòria per la mínima contra l'Atlètic Balears i la derrota de la segona jornada d'enguany a Castàlia per 3-1. Abans d'això, la Nova Creu Alta tenia una derrota més contra el Castellón i un empat contra l'Atlético Levante. El Promeses amb Monter Solans ha perdut 2 partits a domicili i a Tajonar té un empat i una victòria. La seva mitjana és de 5,42 grogues i 0,3 vermelles per partit.
El llibre de registre de l'hotel.
Les estadístiques del partit i ara tornem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta. Sergi Parc, perquè ja tenim preparat a Gabri García, no?
Comencem la roda de premsa de Gabri García prèvia al partit de Osasuna Promeses, Sergi, com vulguis.
Just comença aquesta roda de premsa, Pau, així que som-hi. Hola, Gabri, bon dia. Et volia preguntar primer per la circumstància d'ahir amb Sergi Puig, bé, d'abans d'ahir, no?, que el club n'informava doncs, que va rebre un fort cop al cap, si va ser un ensurt molt fort, i també et pregunto doncs, com queda la situació a la porteria, perquè al final el Carles Segura doncs, també està lesionat, no?
Sí, bueno, com sabeu, el comunicat que va treure ahir el club referent a l'accident que vam tenir amb el Sergi, bueno, va tenir un cop fort, sí, va estar, de fet, va estar ingressat, pues fent-li proves i ara ja està a casa, va sortir a casa i va tot millorant, de fet, acabo ara mateix d'intercanviar missatges amb ell, m'ha dit que està bé, que ha pogut descansar bé i, bueno, pues ara necessitarà uns dies d'estar a casa tranquil, després d'una contusió forta al cap, pues és el protocol una mica que estan seguint del rugby, una mica dels cops aquests que hi ha al rugby, que estan més sovint, es realitzen més sovint, i bueno, pues és un protocol que ara el tindrà apartat uns dies en repòs.
Sí, perdó, Agustí. No, com quedava, sí, perdona, Gabriel, la situació la portaria sí. Com a segon porter?
Pues Víctor, com la setmana passada, pues, sense intuir i desitjant que no hagués passat això, però bueno, li va anar bé potser aquest partit que va tenir l'altre dia de cara pues, a aquest diumenge, aquesta continuïtat, i pues, quedarà amb el porter filial que està jugant ara, que és el Víctor també, un altre Víctor, i que ja va estar a pretemporada amb nosaltres, per tant ja és coneixedor de l'equip, dels companys, i serà el porter que vindrà amb nosaltres al viatge a Pamplona.
A Víctor López es referia a Gabri García i ara se li pregunta sobre la trobada nadalenca, que amb aquesta situació més aviat delicada del Sabadell, si el club li ha comentat alguna cosa al voltant de la seva figura, amb un suport incondicional o no, i també sobre el mercat d'hivern.
No, hem parlat més enllà ni del mercat d'hivern, ni de la meva situació, però lògicament, evidentment, que quan fa 5 punts de 21, pues, l'entrenador està qüestionat, lògicament, no? I a partir d'aquí, pues, bueno, s'ha de valorar quina és la millor opció. Jo ja et dic que fins ara el club no m'ha transmès res, sinó al contrari, tranquil·litat, confiança en poder treure, puntuar sobretot a Pamplona, però no com un ultimàtum, no? Sinó com una cosa de que la necessitem i que ens ho mereixem, de fet. Però res més, al final, bueno, queda tot just una jornada, es preveuen canvis també al club, si no passa res, i a partir d'aquí, pues, s'hauran de prendre decisions i, bueno, en aquest cas, que em demanaves per mi, pues, si continuen confiant en mi, jo espero que sí, jo estic amb ganes de treure això endavant, em veig capacitat al 100%, veig que l'equip està darrere meu i això és el més important, i, bueno, ja et dic, ara només vull pensar, has dit el tema i t'estic contestant, però la veritat és que ara m'ocupa el partit de diumenge, que és el que ens ve, i el dia que i és un dia que necessitem, com t'he dit, sumar per poder tenir aquests 7-8 dies de vacances, pues, passar-los una mica més tranquils.
Ja sabem, Gabri, que no hi ha ultimàtum, ara, però quina importància li dones fora?
Quina importància li dona al partit?
Diumenge, l'últim de l'any.
Sent l'últim de l'any.
Veient també la situació, evidentment, està l'equip.
Bueno, la situació de l'equip està malament, estem en descens i no volem estar, però dintre de, hi ha gent que diu, no, és conformisme, no, això no és, hi ha una cosa que és conformisme, que no és el nostre cas, i una altra cosa que és, bueno, situació, realitat, tal, no? Llavors, estem malament, lògicament, no volem estar en descens, però estem molt a prop de poder sortir, això és important, no perdre molts punts, perquè aquest grup, per sort, està tot molt igualat, i per tant, estem a prop de poder sortir, com hem estat moltes jornades fora de descens. Em sembla que hem estat 2 jornades o 3 de 16. Per tant, no és on volem estar, però hem estat relativament poc també en aquesta situació, perquè està un punt per sobre, i sempre ho diem, sembla que està tot bé, i està un punt menys aquesta situació de play-off, i ja estem en situació crítica, és normal, que al final tot es relativitza o no, no? S'exagera, no? Però vull dir, estem en una situació, lògicament, que no és bona, però estem a prop de poder sortir d'aquesta situació en la que no és bona. A nivell de joc, jo crec que l'equip està a prop també, molts partits, de poder guanyar-los. Per tant, això també és bo. I la confiança també va com dels jugadors, és en donar-li la volta a aquesta situació, val? Aquest partit, pues, és importantíssim, com he dit abans, perquè portem 2 derrotes consecutives, perquè estem treballant bé, perquè creiem que volem sumar en aquest desplaçament, que és l'últim de l'any, i com he dit abans, no, d'alguna manera poder, pues, marxar aquests 7-8 dies de desconnexió, pues, ens aniria bé a tots amb una mica més d'estabilitat a nivell, pues, de classificació, de punts, de confiança, una mica de tot.
Pregunto pel rival d'aquest diumenge. És la tercera sortida consecutiva contra un equip situat en zona play-off. L'únic que sí que, bé, pel fet de ser un filial, fins i tot pel camp, no? I per les característiques del rival, potser es preveu un partit força diferent, no? El de Tarragona i el de Múrcia.
Bueno, són contextos diferents, lògicament, tu ho has explicat molt bé. Tot i ser equips tots de la part alta de la classificació, i potser l'Osasuna no un d'aquests previsibles que podria estar, però que sí que hi és, per tant, ara mateix sí que hi és. El context és molt diferent. L'ambient, l'entorn on anem, pues és diferent, és diferent, és un filial, una mica atípic dintre dels filials que estem acostumats. Quan dic això vull dir que és un filial que potser prioritza més el competir que el jugar, no? Això no vol dir que no siguin bons jugadors, són molt bons, però que té aquest punt de filial basc molt competitiu, no? Que potser la Real Societat també ho té, però també té potser més futbol, una mica més de futbol. Pues, bueno, Osasuna és un d'aquests equips que és molt intens, és un equip treballat, amb el mateix entrenador de l'any passat, amb el que van pujar, bueno, jugadors que es coneixen. Això, una categoria en la que puges, és molt important. Quasi bé tots els equips que pugen de categoria i mantenen el bloc durant les primeres voltes van com un tiro, i després, bueno, pues, ja tots els altres equips es van, bueno, es van coneixent, van començant a agafar, i després, bueno, pues, aquests equips els hi costa una mica més. No vol dir que sigui el cas de l'Osasuna, però que a vegades aquesta com et diria, empenta que porten ja de l'ascens la continuen, i és un equip ara mateix, pues, que està en aquesta dinàmica de confiança, ve de pujar, li estan sortint bé les coses, veu en play-off, gent jove però molt intensa, bueno, un equip molt competitiu, però que a la vegada jo crec que contra equips filials a nosaltres, bueno, que ens assemblem una miqueta, de fet, l'entrenador del Múrcia, per el que deien que nosaltres érem quasi un filial, no? Bueno, no de manera despectiva, no? Sinó en l'aspecte de que tenim comportaments molt semblants als que tenen un filial, no? A nivell de joc, a nivell d'edat. Per tant, bueno, jo crec que és un bon escenari. Jo crec per nosaltres, si arribem a poder igualar aquesta intensitat que tenen ells, bueno, pues jo crec que tenim opcions de poder treure coses positives d'allà.
Sí, Gabri, aquesta setmana passada hem parlat amb Múrcia, hem parlat de molts partits que són, a vegades cometen poques errades.
Cometen poques errades, però que són, costen molt cares. Que els rivals no arriben tants cops com per fer tants gols. Que Osasuna tindrà un joc més directe i que això obligarà a tenir un nivell defensiu més alt.
Jo crec que sí, ens exigirà tots els rivals, però també la manera amb la que juga l'equip contrari, pues, t'exigeix més d'unes coses d'unes altres, no? En aquest cas serà un partit, jo crec, d'exigència màxima a nivell de duels, a nivell de joc aeri, a nivell de defensa d'àrea, de centres laterals, d'estar molt concentrat una vegada més. L'estratègia, és un equip que ha fet 10 gols d'estratègia, 6 de córner, 4 de falta i 2 penals. Per compte li han fet també 6 o 7 d'estratègia, ¿vale? Perquè és un filial. ¿Vale? O sigui, per això deia que és un filial una mica típic en aquest aspecte, no? Que és capaç d'encaixar gols, que això ja entra dintre més o menys quan agafes un filial de lo que pot ser, però que marqui tant a pilota aturada tampoc és només normal, no? En aquest aspecte ens exigirà molt aquest equip, i bueno, jo nosaltres estem treballant i estem convençuts de que estem preparats per poder fer aquest esforç i competir al màxim. Ens demani el que ens demani l'Osasuna, en aquest cas, si és això, pues, estar preparats per això.
Li pregunta per la lesió de Pelayo.
Si és una cosa que s'arrossegava,
si és una cosa que s'arrossegava, quan va ser,
tot aquest allau de baixes,
i com valora l'allau de baixes.
Sí, doncs, d'aquelles coses, el Pelayo, bueno, primer el Pelayo. El Pelayo la setmana passada ja va tenir un problema a un entrenament que van fer aquí a la Creu Alta. Va estar 2 dies sense entrenar, es va tractar, va millorar molt i per tant va poder jugar el partit de... Va fer un esforç gran, també per jugar-ho, inclús amb dolor, però bueno, hi ha jugadors que tenen aquest compromís. L'Albert l'ha demostrat també en partits en què ha jugat infiltrat o ha jugat i ha jugat. L'altre dia el Pelayo, bueno, això vol dir molt. Ara el Pau Víctor és un d'aquests jugadors que també està una mica, que no sabem què passarà, però ell vol jugar, ell he parlat amb ell també, m'ha dit, jo vull jugar, faré tot el possible. Bueno, pues el Pelayo és un d'aquests jugadors que té caràcter i venia ja amb una mica de molestes al genoll, i ara pues, li va tenir un cop i bueno, pues aquestes molèsties li han anat a més. Li va fer una prova abans d'ahir i s'ha vist que s'ha de parar per bé per ell. Ell inclús vol intentar, jugàvol, però jo crec que al final hem de pensar que els jugadors tenen molts anys per davant i han de jugar molts anys, ojalà, i és el millor que podem fer, que descansi aquesta setmana.
Doncs fins aquí aquesta roda de premsa, Pau, de Gabri García, el tècnic del Sabadell. Apunta aquest nom, anirà com a porters Víctor Vidal i Víctor López, el porter del filial, després d'aquesta lesió de Sergi Puig.
Doncs ja tenim aquesta última hora pel que fa als dos porters que viatjaran a Tajonar aquest cap de setmana, i també Sergi, el que deia ara Gabri García a última hora, Pau Víctor, que també arrossega aquestes molèsties. Bé, de fet ja ho va deixar caure ara fa una setmana, que arrossegava molèsties, diria que era el turmell, el davanter santcugatenc, i crec que li anirà també bé l'aturada, nadalenca per fer net, com en el cas de Pelayo, que no sé si recordes també una acció a la nova condomínio on es va posar la mà al... diria que era la nova condomina, que es va posar la mà al genoll, que especulàvem amb el Sergi Garcés que li podria estar passant alguna cosa, no sé si ho recordes.
Sí, ho recordo perfectament, sí. Que de fet després semblava que ja recuperava sense més, però potser sí que és allò un símptoma d'aquestes molèsties que té el genoll, i bé, Gabri ha dit que s'havia de parar per no forçar-lo més. I després el tema que deies de Pau Víctor, doncs sí, ja fa algunes setmanes que també es comentaven, Gabri ho havia comentat en roda de premsa, aquestes molèsties que podia tenir el jugador santcugatenc, i bé, ho ha deixat en dubte, no?, la seva participació diumenge a Tajonar. Veurem si està, com diu el Sergi Garcés, el noi de moda, el pitxitxer requinat de cara a aquest últim compromís de l'any.
Doncs li aniria molt bé, al Centre d'Esport Sabadell, la presència de Pau Víctor a Tajonar, evidentment, aquest cap de setmana. De moment, i amb això ho remato, Sergi, sense l'opció 4, de la meva segona.
Encara no han tirat l'opció 4?
Encara no. Pots estirar
doncs
de les orelles...
Estaran a punt de tirar l'opció 4 a xarxes, que sembla que no ha sortit.
Doncs pots estirar les orelles, els responsables de...
Ah, mira, em diuen que Instagram sí, Pau, que
Instagram
sí que està publicat.
Va, anem a l'Instagram un moment, del Centre d'Esport Sabadell. Per cert, a Santi Castillejo el saludarem d'aquí uns minuts, que... petit contratemps del tècnic del Promeses, per tant, d'aquí uns minuts el saludarem. La quarta opció és la de l'homenatge als treballadors del tèxtil de Sabadell, del soci 286, el Marc Reluí, i és aquesta samarreta, home, la veritat, Sergi, que pel que fa a detall, és molt maca, Aquesta textura, aquesta franja al mig, arlequinada, amb la textura que imita la llana, a la part del cul, anem a dir-ho així, de l'esquena, la part baixa de l'esquena, de la samarreta, les xemeneies industrials característiques de la ciutat. És maca aquesta, també?
Sí. I fent doncs referència, com dius, tot aquest sector industrial, així que sí, és una de les bones opcions també. Estarà complicada la cosa, Pau, per escollir entre les quatre. Jo ja et dic, vistes les quatre, dubtaria entre una de les dues negres.
Mira,
però...
et diré que estava fent ara durant la roda de premsa un petit treball de camp.
Sí.
La que està tenint més comentaris positius, evidentment, totes, comentaris, el 99% dels comentaris són positius,
Sí.
La que està tenint més feedback és la negra amb la franja arlequinada. Aquesta és, de moment, la que té més comentaris a
les xarxes. La negra amb la franja arlequinada.
La que t'agrada a tu, vaja.
Sí. Vaja, aquesta i la del Mike, són dubte entre aquestes dues, que al final, fixa't, Pau, amb tot de models, dissenys diferents i variats, al final aquesta potser és la que és més senzilla, per dir-ho així, no?
Sí, la que té menys detall, perquè la del Javi, sí. Mike també té la silueta de l'estadi a la part baixa de l'esquena, amb aquests quadres entre un negre i una mena de daurat, que també és preciosa aquesta, també està tenint molts comentaris. La del Jordi Romagosa amb la silueta de la ciutat, arlequinada vermella, i ara aquesta de la llana, que també veurem quin feedback té la del tèxtil de Sabadell en els pròxims minuts, però estarem pendents. Sergi Parc, està de nou a Creu Alta. Fem una cosa, nosaltres anem avançant contingut al programa i res, d'aquí uns minuts totes les sensacions, totes les declaracions les reculls al web de Ràdio Sabadell.
Vinga, Pau, perfecte.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Vinga, va, anem avançant contingut aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Abans no puguem escoltar Santi Castillejo, el tècnic del Promesa, de l'Osasuna Promeses, ja ho direm bé. En categories formatives, els dos principals juvenils del centre d'esports tanquen el 2022 a Olímpia, rebent dos dels clubs de més renom del futbol català. El Divisió d'Honor s'enfronta a un Girona que se situa un lloc i un punt per sobre la classificació en una zona relativament tranquil·la de la taula, i Marc Nomen, el tècnic arlequinat, confia a guanyar per ampliar el coixí respecte al perill.
És un partit que ens ve molt de gust guanyar per acabar d'assolir una posició encara més còmoda que la que tenim actualment. El Girona és un equip, sota el meu punt de vista, de molt nivell, que té una plantilla de jugadors molt bons, i és un equip que amb les seves armes és capaç de que no passi res durant un partit, però de dues fuetades, fer-te dos gols i que s'acabi aquí la pel·lícula.
Ja lluny de les posicions capdavanteres, aquest juvenil del Sabadell es veurà les cares per primer cop en un mes amb un equip millor classificat que ell. Els tres últims compromisos han estat contra rivals en descens i el balanç ha estat de 6 punts sobre 9. Tot això pel que fa al Divisió d'Honor, un grau per sota, Lliga Nacional. El juvenil B s'enfronta al segon juvenil de l'Espanyol, l'equip amb més en forma de la Lliga, amb 4 victòries consecutives i actualment 5è. Per la seva part, els de Corrat García són desens i abans de l'aturada del passat cap de setmana venien d'empatar a 1 al camp del Martinenc. Un triomf arlequinat serviria per donar un cop de mà també el Mercantil, segon a la taula, amb 2 punts més que els Pericos. Els de Marc Xalabarder clouen l'any visitant el Cué al Cerdanyola, en el que s'espera que sigui una oportunitat immillorable per arribar al Nadal, mantenint aquesta condició d'invictes. El tècnic, però, no se'n refia.
No sabem que ells són un equip molt agressiu, un equip molt intens, un equip que ha canviat d'entrada fa 3 setmanes, un equip amb urgència de sumar. Per tant, s'espera un partit que serà molt complicat, com qualsevol d'aquesta categoria, perquè, ja et dic, juguem contra un equip amb urgència de sumar sí o sí. I entenc que vol de marxar de vacances amb bon regust de boca i intentar sumar 3 punts a casa.
I atenció, perquè el líder Cornellà B visita el Barcelona B, i si es donés la combinació de victòria mercantilista i derrota verda, els graciencs menjarien els torrons com a líders d'aquest grup 7 de Nacional. Aquest és el menú del futbol juvenil. Primer, el partit del Mercantil a Cerdanyola, demà a 6:15, una estona més tard a 7:15 a Olímpia, el Divisió d'Honor del Centre d'Esports davant el Girona, i per diumenge a 12:15 del matí, Sabadell juvenil B, Espanyol B. Fem una aturada per la publicitat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
El 31 de desembre, la cursa de cap d'any de Sabadell.
La Cap d'en Reis.
Sabadell, capital del Vallès Occidental, de les comarques catalanes i del món en general, t'espera amb un recorregut de 5 o 10 quilòmetres.
Inscriu-t'hi ara. Capdenreis.cat. Capdenreis.cat.
Viu l'autèntic campionat del món de les curses populars.
Hotel Suís. De dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, que estem de tornada aquí a l'Hotel Suís. Insistim, de seguida parlarem amb Santi Castillejo. Abans, però, comencem a escalfar motors per l'onzena edició d'aquesta Cap d'Any Reis, a la qual hi falten concretament 15 dies per acomiadar l'any corrent pels carrers de Sabadell. Enguany, amb la gran novetat del retorn de la cursa de 10 quilòmetres per acompanyar la de 5 i les infantils. Fa uns minuts s'ha presentat l'acte a la Sala Noble de la Casa Duran, conduït pel cap d'antena i d'esports d'aquesta casa, el Sergi Garcés, que ens ha deixat aquesta entrevista amb l'Aleix Rivell, l'organitzador de la cursa de Cap d'Any de Sabadell.
Som-hi amb l'Aleix Rivell, el project manager i president de WeRun, project manager de la Cap d'en Reis. Com t'agraden això dels noms anglesos, Aleix? És una autèntica bogeria. Com estàs? Bon dia.
Bon dia, no? Molt bé. Content, home. Aquí ara ja, això sí que ja és la final countdown de debò.
Hem fet la presentació ara fa una estona, tota perfecta, totes les cares ja, o tot posat damunt la graella del que ha de ser aquesta 11a edició, que si té una denominació comuna, no sé si estàs d'acord o no, és que continua sent aquesta part de cursa popular, de festa, d'espectacle, de passar-s'ho bé, més sostenible que mai, més solidària que mai, no sé si és tot més que mai.
El que segur que serà, jo crec que serà la millor, bueno, crec i estic convençut que serà la millor edició de totes les que hem fet. Crec que gairebé podem, amb tot el que tenim ja damunt de la graella que ja s'està cuinant, tindrem una festassa el dia 31 als carrers de Sabadell, que així és com tenim el Nadal, que ja som referència i estem exportant el que fem des de Sabadell, crec que la Cap d'en Reis, per la part que li toca, s'assuma a tot aquest moviment i que serà espectacular, que serà un èxit. Ja és un èxit ara a nivell d'inscripcions amb les que portem, ja serà un èxit a nivell participatiu i serà una festassa a tots nivells.
Comencem per la part purament esportiva, perquè una de les novetats és que tornen els 10 quilòmetres. Ens hem acostumat a que la prova és això, aquest caràcter molt popular dels 5 quilòmetres, però torneu a recuperar el que en alguna edició havia passat, que és que dobleu circuit per a aquells que tinguin ganes de córrer molt.
Sí, aviam, el cert és que la Cap d'en Reis té un circuit que, per molt que podries dir, ostres, fa el tram urbà, veiem tots els edificis emblemàtics del nostre centre i de la nostra ciutat, però és un circuit ràpid, és un circuit que en el 5.000 té 30 metres de desnivell, en el 10.000 en té 60, i el que volíem també és oferir a tots aquells atletes que volien una miqueta més, que estaven anant a buscar altres ofertes del dia 31 que tenien 10 quilòmetres i recuperar, ara ja que hem passat el procés post-pandèmia, recuperar el que creiem que era ampliar en producte i ampliar en servei també atlètic el que és la festa de Cap d'Any de Sabadell.
Sé que et preguntaré per noms propis, encara és una incògnita perquè tot just estem començant a rebre aquestes primeres, que déu-n'hi-do ja, inscripcions per la Cap d'Any Reis. El que sí que hem vist ja per xarxes socials és que el vigent guanyador, com a mínim de la prova de 5, no sé si apostarà per a la 10, el Llorenç Esteve ja ha assegurat que ell ve, que ell hi serà segur, per tant ja tenim com a mínim qui defensa títol.
Sí, el Llure, per molt que ha sigut com un any una miqueta així en puja i baixes a nivell de forma, per diverses coses i tot, és el pati de casa seva, vindrà i donarà el 2000% tot el que porta. El Xavi Planes, que també ha sigut guanyador d'altres edicions de la Cap d'en Reis, també vindrà i a més acreditant unes marques i un estat de forma molt bo, amb la qual cosa en l'aspecte esportiu trobo que és molt atractiu i a més és molt atractiva perquè tenim els herois locals, els herois del territori, el Xavi Planes de Castellà, sí, però tenim aquesta gent que són els que ens donaran aquest punx i aquesta emoció que a més podrem veure per primer any amb una coproducció espectacular en directe.
Aquesta és la part més pro, ara anirem, aquesta que no me la vull saltar, com a mínim per la part que ens toca els de casa, no me la vull saltar, però aquesta és la part pro. Després no podem oblidar el que sempre diem, que vingui tothom, perquè és una cursa, a banda de les proves infantils, que també tenen el seu espai, que evidentment això no faltarà, el que és la prova adulta, per dir-ho d'alguna manera, està clar l'eix, que és a l'abast de qualsevol que vulgui passar una bona estona, caminar, córrer, riure, festa, el que diem, és una festa de passar un últim dia de l'any fent una miqueta d'esport, però sobretot reunint-nos i passant-ho bé.
No, clar, total, és l'objectiu. L'objectiu és oferir una experiència festiva i esportiva i tenir aquest ventall de poder tenir les persones que volen fer una marca bona i que són els atletes que cada dia entrenen i oferir-li a qualsevol persona que sigui capaç de posar-se unes bambes, de dir, escolta'm, podem acomiadar l'any amb aquesta festa que són les curses del dia 31, el pots acomiadar a Sabadell, vine a Sabadell, que pots venir amb ferrocarril, pots venir amb tren, si la Renfe funciona com ha de funcionar, però al ferrocarril n'hi ha un cada 5 minuts, pots venir amb bus, pots venir amb cotxe també, que pots aparcar a prop, i que és a l'abast de tothom. Qualsevol persona que sigui capaç de posar-se unes bambes pot afrontar la distància de 5, i a més és que és això, és que a cada punt quilomètric et trobaràs una batucada, i que tens, t'estarem esperonant a cada moment, vull dir que tens els inputs i la motivació continua, la gent pot córrer disfressada, la gent pot córrer amb grups d'amics, vull dir, en aquest sentit crec que és una festa que qui no l'hagi viscut, que entri a la nostra pàgina, que vegi els vídeos que tenim, que vegin l'espot que tenim actual d'aquest any i veuran la festa que tenim preparada, que enguany la multipliquem per 10 potser del que ja era fins a aquest punt la festa que havíem estat oferint.
Quatre punts molt ràpids. El primer, el de l'espectacle i el dels convidats estrella. Ho heu dit ara fa una estona. La Bussi, el Llaminer, el Gran Germán, que no pot faltar, les batucades, l'espectacle. Això, com dius tu, es multiplica.
Sí, evidentment, aviam, ara resulta que a Sabadell tenim Star Systems a tots nivells del Showtime. Si és veritat que el Gran Germán no el descobrim nosaltres, perquè ja fa, vull dir, ja la seva carrera lúdico-festiva és molt gran la del Germán, però el Germán ja ha sigut des de la primera edició i sempre hi ha estat i és una festa en ell mateix, però el que és un plaer és, aviam, i a més és sincer, perquè quan vam veure la Bussi per primera vegada, abans que es fes tan viral i tot, vam dir, ostres, aquest personatge ha de venir a la cursa de Cap d'Any, i llavors, clar, sumar el Llaminer, que ha sigut també un dels booms que hem tret, que es va treure l'any passat, que la Marta i tot el seu equip doncs han ficat com un element així propi del Nadal, crec que és sumar amb tots els agents i Star System i portar-les a la cursa de cap d'any, que és la festa de cap d'any de Sabadell.
Ho heu explicat i ho deia jo al principi, i més solidària i més sostenible. Aquí també hi ha canvis en positiu.
Sí, total. Si de fet sempre hem tingut un historial solidari des de We Run, sempre hem volgut fer aquesta, ajuntar esport i tasca social. Enguany hem volgut fer un pas endavant i volem que hi hagi una entitat del tercer sector i que afecti el nostre territori, en aquest cas és Atendis, que sigui la protagonista de cap d'any. Cada any hi haurà una entitat del tercer sector que serà la protagonista. Com es tradueix això? Doncs un euro de cada inscripció directament per aquesta entitat. I a més hi ha una cosa que és molt important, que en qualsevol esdeveniment esportiu, la Cap d'en Reis belluga més de 100 voluntaris el dia 31 a la tarda, doncs trobam que era una manera d'incentivar aquesta tasca, la gent que potser diu, ostres, allò que dèiem de tothom que sigui capaç de posar-se unes bambes, o potser gent que se les posa normalment diu, jo vull participar-hi, però des de l'altra banda de la barrera, i el voluntariat és bàsic, imprescindible. I llavors, doncs, premiarem aquesta acció solidària donant 10 euros per cada voluntari que vingui el dia 31 a la tarda a Atendis, amb la qual cosa, ostres, és una doble, un doble retorn cap amb ells, crec que li donem també molta més importància a això. I per part d'Atendis, les mateixes 2.500 bosses que es faran pel corredor les faran els usuaris i els d'Atendis, amb la qual cosa hi ha unes sinergies superpositives amb aquesta entitat. Sostenible, com bé estaves comentant, sí, perquè aviam, no podem ser aliens. Precisament els esdeveniments esportius, amb tanta quantitat de gent, s'ha de vigilar molt la petjada de carboni i tots els elements que arribem a fer. I moltes vegades són elements que s'utilitzen una sola vegada i ja està. En aquest cas, què és el que farem? A l'avituallament final, que normalment donàvem una beguda isotònica, Aquarius, i llavors també donàvem aigua, eliminarem per complet les 2.500 aigües que donàvem, per tant ja estem estalviant 2.500 residus d'aigua, més tota la petjada carbònica que podria tenir el transport i gestió d'aquest material, i CASA, l'empresa d'aigües d'aquí Sabadell, ens col·locarà unes fonts, nosaltres donarem un got compostable en el que acaba el corredor quan surti l'avituallament i podrà utilitzar aquestes fonts. Alhora també, si una de les característiques que ha tingut la nostra cursa és la samarreta del corredor, que sempre hem apostat per una samarreta de qualitat, una samarreta que la gent la utilitzi al llarg de l'any, aquest any el que fem és, aquesta samarreta és un 50% d'aquesta samarreta està feta amb ampolles reciclades, amb la qual cosa ja introduïm dos elements més vers a poder tenir un esdeveniment més sostenible.
La última, perquè tot això que ens està explicant, que heu explicat a la presentació ara fa una estona, es pot trobar, com deies tu, a la pàgina web, per tant, qui vulgui més allà pot anar a trobar, allà es pot anar a inscriure, que és la part important, perquè al final aquí, si no venen els corredors, això no té cap sentit. Per tant, hem de ser molts el dia 31 a Sabadell, corrent, col·laborant, participant, animant, el que sigui. Però l'última, ho deies també, una de les novetats, i aquí miro cap a casa nostra per dir-ho així, és que tot això, a més, amb una pantalla gegant on es podrà seguir la cursa en aquesta producció, col·laboració de Ràdio Sabadell i Televisió de Sabadell Vallès, per també pel públic que estigui allò, no?, al voltant de meta, que pugui passar una bona estona, i mentre venen els corredors i les corredores, els atletes, que puguin anar seguint la prova.
Sí, totalment. És una inversió i és un esforç conjunt a tres bandes, per part de l'organització, per part de Ràdio Sabadell i per part de TV Sabadell Vallès. Tenir una retransmissió en directe és el primer any que ho farem. Tenir una pantalla gran, gegant, que estigui oferint aquesta retransmissió en directe, crec que és un luxe, i a part, doncs, genera un engagement amb els atletes i amb tot el públic, que crec que és el que estem dient, és oferir l'experiència cap d'en res, que és algo quelcom més gran que 15 o 30 minuts, que és el que viu l'atleta des de dins.
S'ha posat el punt de partida, ja feia uns dies que estava la inscripció oberta, hem anat veient vídeos i molta animació i molt input ja, perquè ens anem allò escalfant motors a través de xarxes socials, però com diem, avui aquest tret de sortida, aquesta posada de llarg, a més en un escenari com aquest, com és la Casa Duran, crec que és l'escenari idoni perquè tot això funcioni en aquesta 11a edició. Que vagi tot molt bé, Aleix.
Moltes gràcies, i ja ho sabeu, capdenreis.cat, i podeu viure la cursa des de dins o com a voluntaris. Per tant, tots els que ens esteu sentint, ja ho sabeu, capdenreis.cat. Apunteu-s'hi d'una manera o d'una altra.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Doncs inscripcions obertes per aquesta Cap d'any Reis el 31 de desembre, que viurem i seguirem aquí en especial a Ràdio Sabadell. Vinga, va, que teníem pendent escoltar el tècnic de l'Osasuna Promeses després de la roda de premsa de Gabri Garcia, i abans de res agrair també les moltes facilitats que ens ha posat l'Osasuna, en aquest cas a diferència d'altres filials, i a l'espera del Bilbao Atlètic per poder parlar amb ell uns minuts. Santi Castillejo, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Buenos días.
Bueno, de entrada, ¿cómo llega el equipo a este partido después de esa derrota en el añadido en el Estadio Ungal?
Bueno, llevamos bien. Es verdad que perdimos al final, pero la verdad que fue un partido bastante bueno, sobre todo la segunda parte por nuestra parte. Pero bueno, en el fútbol a veces te toca estas cosas, que al final te metes gol más en propia puerta. Pero bueno, ya te digo que contento con el partido, contento con la situación y contento de cómo llega el equipo.
Nos decía ayer el compañero Diego Eusa, de Noticias de Navarra, que este desenlace se dio así porque además se trata de un equipo, promesas, atrevido, que siempre va a buscar la victoria hasta el final.
Sí, nosotros somos un equipo que jugamos igual fuera en casa y en los últimos minutos, pero nosotros queríamos ir a ganar. Pero bueno, nos encontramos con un Real Unión que hizo una buena jugada y que al final, pues mira, es verdad que tiene la mala suerte nuestro central de metérselo, pero también es el mérito de ellos que fueron a por el partido. Entonces, en ese aspecto nosotros siempre somos un filial que vamos a buscar la victoria.
Cuartos con 25 puntos, a tres de los dos primeros, la verdad es que la temporada está saliendo a pedir de boca.
Sí, una buena temporada, pero si tú ves la clasificación, estamos todos a dos partidos de todo, ¿no? De mirar para abajo, de mirar para arriba. Está todo muy igualado, cualquiera le gana a cualquiera. Entonces, bueno, sí, vamos bien, pero no hay que descuidarse.
Es tu quinta temporada, Santi, como entrenador. El compañero también nos decía que además, con la sensación que ahora se están recogiendo los frutos en entajonar sembrados desde hace unos años, ¿no? Que por tus manos han pasado nombres como Moncayola, como Aymar Oroz, como Javi Martínez.
Sí, sí, bueno, hemos tenido la fortuna, ¿no?, de hacer buenos años en cuanto a resultados. Y al final, si los resultados van, es porque tienes buenos jugadores, los jugadores suben al primer equipo y están en primera división y cumplen, y algunos pues con creces, ¿no? Es el objetivo que tenemos, principalmente los jugadores que suban al primer equipo y que se queden en primera división. Y bueno, también, naturalmente, competir cada partido por los resultados. Somos un filial que siempre le he dicho, en la formación está también la competitividad, ¿no?
Es un filial, ahora lo decía Gabri en rueda de prensa, un poco atípico, ¿no? También, que hay jugadores con experiencia en la categoría. Algún raravis como Caco Sanz, que tiene 29 años, pero bueno, que también está Barbero con 24, Dufour, Linares con 23. Tienes jugadores que ya han probado la segunda B y la primera federación.
Sí, algunos, los dos. Linares sí que viene de Albacete el año pasado, ¿no? Han cedido. Pero los demás son... Es verdad que Barbero ha bajado del primer equipo, pero no ha jugado en esta categoría, tampoco Dufour, que sube con nosotros el año pasado. Y es verdad que lo de Caco Sanz pues fue algo diferente por la lesión de Rabadán, que se lesionó en pretemporada la rodilla, con la desgracia que él también ahora tiene una lesión de 3 o 4 meses, por tanto, tampoco ha podido participar mucho. Pero bueno, somos un equipo que la mayoría de los 11 titular, pues 9, 10 son sub-23, ¿no? Yo creo que somos un equipo bien amoldado entre la juventud, algo de experiencia, porque para la categoría necesitas algo que te sustente, pero que lo que digo, que a los jugadores jóvenes no se ven cerrado el paso y tienen oportunidad de competir con gente muy buena, ¿no?
Y enfrente vais a tener otro rival bastante joven, como es este Sabadell, sí. ¿Que llega con alguna duda? No sé qué tipo de rival se espera Castillejo este domingo.
Bueno, yo creo que es un rival que, independientemente de los resultados, siempre juega igual. Es un equipo que intenta salir de atrás, combinar, o muy muy bueno, que si no estás muy bien defensivamente vas a sufrir. Lo vimos en partidos como el día del Nástico, bueno, el día del Barça, que fue, digamos, el partido más redondo que les pudo salir. Y es un equipo que al final, en dos victorias, está poniéndose cerca del playoff, ¿no? Yo creo que tiene mucha calidad, jugadores de mucho toque, jugadores en el centro campo que están llamando la atención y que no voy a decir el nombre porque todos lo sabemos, y que todas las líneas son peligrosos, ¿no? Si decimos Altemira, decimos Pablo Víctor o el extremo izquierda, que no sabe el nombre, Moja, ¿no? Al final son jugadores que te pueden desequilibrar un partido. Yo creo que en ese aspecto la clasificación no indica nada y naturalmente no indica ni mucho menos la diferencia entre uno y otro.
Pues Santi Castillejo, técnico del Promesas, que vaya muy bien la temporada. Como decíamos, como decimos siempre aquí, suerte a partir del lunes, pero felicidades por el buen trabajo que estáis haciendo hasta ahora.
Muy bien, muchas gracias.
Hotel Suís, Duna a dues, a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts per arribar a les dues. Tenim encara molt contingut aquí a l'Hotel Suís. Per exemple, l'última jornada de l'any pels dos sènios de l'Oar Gràcia, amb doble ració al carrer Bocaccio. Obre el foc al masculí amb un partidàs a Primera Nacional d'handbol, amb el duel entre els dos equips del grup que la temporada passada van jugar les fases d'ascens. El Balonmano La Roca, que posa a prova la condició d'invictes dels graciencs a casa en un enfrontament d'aquells que es preveu decisiu en la lluita per estar a dalt. Els verdiblancs són sisens amb 18 punts, a dos del conjunt roquerol, i una derrota obriria una escletxa perillosa a la classificació. Amb tots aquests elements sobre la taula, Dani Pairó millor jugador de l'OAR demana un suport extra a l'afició.
Jo sempre convido a tothom a que vingui a veure'ns. La veritat que aquest any portem una ratxa molt bona i qualsevol aficionat de l'OAR estic segur que sap que no n'hem perdut cap a casa i que cada cop que juguem a casa és un festival. Per tant, jo convido a tothom que sempre ve a seguir venint i a donar-nos molts ànims després d'això d'una derrota que ha sigut dura per nosaltres, que veníem amb una ratxa molt bona. Però això, estic segur que no serà un partit gens lleig de veure i divertir a tothom.
Demà a les 6 de la tarda arrencarà l'enfrontament. Just després, a les 8, serà el torn del femení, encetant ja la segona volta a Plata. A priori, un duel més assequible per les de Carol Carmona davant el Sant Joan d'Espí, un conjunt de mitja taula, mentre que l'OAR, recordem, va tancar la primera volta segon. Paula Pérez és la jugadora de l'equip.
Ara mateix estem en un punt que estem en segona posició, però està la lliga molt apretada. Llavors, és un partit, l'últim del 2022, que a sobre juguem a casa. Llavors, aquests dos punts són molt importants doncs, per mantenir-nos i acabar l'any doncs, en segona posició i a seguir treballant.
A la primera volta a l'estrena de la competició, l'OAR es va imposar de 2, 26 a 28 al Baix Llobregat. El Mundial en piscina curta de Melbourne, sisena posició del relleu, 4x200 lliure a la final disputada aquest migdia hora d'aquí. El quartet espanyol s'ha quedat a poc més de 3 segons del podi i ha tornat a rebaixar el rècord d'Espanya. N'ha format part novament Sergio De Celis, un dels dos representants del Club Natació Sabadell. I a tot això, des d'aquest matí fins diumenge es du a terme el club l'estatal en piscina curta, tot i l'absència de nedadors que es troben a Austràlia. La cita compta amb noms com els de Mireia Belmonte, Jessica Vall, Joan Llupons o Marina Garcia per part del club. Aquest matí ja han tingut lloc les primeres finals. A 2:45 de la tarda reprèn l'acció a Calló. Pendents també avui de cara al Castellet a les 9, la final de la prova de la Copa inaugural de la Copa del Món de Copper Mountain. Recordem que es va classificar Castellet amb el quart millor registre i resposta de l'Ajuntament al Motor Club Sabadell després de les declaracions d'ahir del president de l'entitat Jaume Marco a l'Hotel Suís. Marco afirmava que des del consistori no es deia la veritat al voltant de la suspensió de la ruta turística, que des del Motor ja havien comunicat d'entrada que hi hauria un centenar de vehicles i que les localitzacions ofertes per celebrar l'esdeveniment eren poc atractives. Des de l'Ajuntament s'ha indicat que la primera opció que el Motor va demanar va ser el Parc Catalunya, però aquest espai es va desestimar i es van oferir dues alternatives, Sant Pau de Riusec i la Granja del Pas. Segons l'Ajuntament, l'entitat va rebutjar totes dues i va proposar l'esplanada de Fira Sabadell, una zona, segons el consistori, subjecta a limitacions de pes en superfície. A més, s'ha insistit en que la primera informació parlava de 100 vehicles, de 50 vehicles, perdó, i no de 100. Marxem. Una salutació de la Rocío García a les vies de so. Ara notícies migdia de la mà de la Núria García. Nosaltres ens hi posem diumenge a partir de 11:45 amb el Sabadell en joc, l'últim del 2022. I aquest Osasuna Promesa, centre d'esport Sabadell des de Tajonar. Bon cap de setmana, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.